Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Equador de la setmana aquí a l'Hotel Suís. El panorama cada cop es complica més per Miqui Lladó a l'hora d'afrontar la final de diumenge a Calahorra. Recupera el tècnic santcugatenc el capità César Morgado, sancionat, com sabeu, en l'últim partit davant de l'Alcoyano, però per contra perd per la mateixa raó a Àlex Sala. Avui hem conegut dues absències més ja confirmades. La que intuíem, Ismael Atumán, amb un esquinç al turmell petit en el darrer partit, i també Sergi García, amb un trencament muscular al semimembranós dret. Si li sumem les molèsties que arrossega el turmell des de fa setmanes Joanet, i que tant Adán com Alberto encara no s'han reincorporat, la convocatòria per la planilla pot ser especialment curta. I més, si els fitxatges que estaven al caure, com era el cas de Rubén del Campo, sembla que es torcen. De seguida hi aprofundim. L'11 cada vegada sembla més decidit. Fent un exercici ràpid d'intuïció i sense cap més informació, només se m'acut el dubte al lateral esquerre o, com a molt, a la porteria. La resta serien bàsicament faves comptades. El problema és que el marge de maniobra des de la banqueta cada vegada és més escàs. Veurem si s'accelera o no alguna operació en el mercat per mitigar una mica aquesta plaga de baixes per Calahorra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimecres, dia 25 de gener, amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
La Copa del Rei de futbol masculí tindrà avui els seus dos primers semifinalistes. A les 9 al Camp Nou, Barcelona-Real Sociedad, i una hora més tard al Sadar, Osasuna-Sevilla. Les eliminatòries són encara a partit únic. Itàlia serà el rival de la selecció espanyola a les semifinals de la Nations League de futbol masculí també, sortejades fa un parell d'horetes. L'altre creuament és Croàcia-Països Baixos. Serà la primera cita important pel nou seleccionador Luis de la Fuente, aquesta Final Four, que jugarà del 14 al 18 de juny a terres neerlandeses. Pepe Mel ha estat cessat al Màlaga, l'antepenúltim de la Lliga Smartbank. Sona un vell conegut, Sergio Pellicer, una altra vegada. El Baxi Manresa ha deixat de costat la ratxa negativa de la Lliga CB i s'ha estrenat al top 16 de la Champions de bàsquet masculí, guanyant per 82-69 el Rytas Vilnius de Lituània. A més, el Joventut de Badalona ha cedit al Betis l'hongarès Zombor Maronca, i finalment en tenis Novak Djokovic ha passat per sobre de Rublev i s'enfrontarà a Tommy Paul a les semifinals de l'Obert d'Austràlia. El serbi s'ha imposat avui per 1-6, 2-6 i 4-6. Paul, de la seva banda, ja s'havia desfet de Shelton. Al quadre femení, la segona semifinal enfrontarà Sabalenka i Linet. I ara, sumari de l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Escoltarem d'aquí a pocs minuts Sergi Altimira en roda de premsa, també a Roberto Gutiérrez, ex del Sabadell i del Calahorra. Tindrem waterpolo, com sabeu, en la prèvia del partit d'avui a Can Llong, Estrasburg-Marsella, també en vol Espanya-Noruega, avui a quarts del Mundial, bàsquet, rugby o vòlei.
L'actualitat de la primera ref.
Joel Ramírez, nou reforç de l'Osasuna Promeses, arriba procedent de l'Atlético Cirbonero. A més, Pol Domingo ha completat 75 partits amb la samarreta del primer equip del Nàstic. El Real Unión, nomenat a millor club a la gala de l'esport Irundarra, i Radio Rioja, per cert, ha entrevistat a un senyor emblemàtic, realment. Jesús Martínez, conegut com el Abuelo, és l'utiller de la Societat Deportiva Logroñés i diu que no té previst plegar encara, i això que té 82 anys.
La notícia curiosa.
La llegim al diari de Terrassa. Un expresident del Sabadell, Antoni Reguant, en el Consell d'Administració del Terrassa. També s'incorpora, per cert, un altre exarlequinat, Miquel Ezequiel, des de fa temps director esportiu dels Segarencs. El tuit, per cert, ha rebut un bon grapat de respostes d'aficionats arlequinats.
De quin partit no estarem pendents?
Podeu triar dues propostes. Des de la 1, en marxa fa 8 minuts, Bilis Blasnia, jornada 18 de la categoria superiore, la primera albanesa. I a 2:15, és a dir, d'aquí a res 21 minutets, Gira contra Sumkayit, de la jornada 19 de la Premier League Asi, és a dir, la Lliga d'Azerbaidjan.
I a les xarxes socials.
Acabem avui amb el vòlei del Natació Sabadell, que seguia entrenant ahir a les pistes de platja, tot i els 4 flocs de neu que van caure ahir, ho varen veure a les seves xarxes socials, i a més, a classificacions històriques a Twitter, una dada que, home, no ens agrada massa. Amb la victòria del València 2-0 contra el Villarreal, la Xe han superat el Centre d'Esport Sabadell com el 9è classificat al rànquing històric de la primera divisió de futbol femení. Recordem, el Centre d'Esports, 17 anys a l'elit, 556 punts assolits en tot aquest període.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Hola. 5 minuts i 15 segons, si anem en hora, per l'hora prevista de la roda de premsa de Sergi Altimira avui a la nova Creu Alta, avui en el dia de tornada als entrenaments de l'equip de Miquillador, setmana que ens porta a encetar el primer dels dos viatges seguits que tindrà el Sabadell. Ja ho sabeu, que la horra primer a Morevieta després, una setmana molt marcada d'entrada pels últims dies del mercat de fitxatges i després també per la plaga de baixes que té Lladó a les seves files, la infermeria arlequinada cada cop més plena. Per tant, fem un vol per la nova Creu Alta i que sigui ell qui triï si volem començar amb operacions del mercat de fitxatges o amb el tema de les absències. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per on comencem avui?
Doncs mira, com hi ha força tranquil·litat per aquí pel que fa a la vessant estrictament esportiva, ara fa una estona que arribaven els jugadors d'aquesta primera sessió preparatòria que comentaves, recordem avui a Sant Oleguer, i de fet alguns ja han començat a enfilar cap a casa. Diguem-ne que a l'espera de que parli Sergi Altimira, que com dius és avui el protagonista en aquesta roda de premsa dels dimecres, quedem-nos amb el mercat, va, molt tranquil, tot plegat, i fins i tot et diria que les poques notícies no acaben de ser bones notícies. Ho dèiem ahir, semblava que la cosa estava molt feta, molt feta. De fet, hem de dir que l'acord entre el Centre d'Esport Sabadell, i em refereixo a l'operació de Rubén del Campo, l'acord entre el club arlequinat i el jugador estava completament tancat. Ens asseguren que fins i tot contracte signat i que avui se l'esperava per l'entrenament que els arlequinats han fet a Sant Oleguer, com estem comentant, però a les últimes hores ha saltat, per dir-ho així, pels aires tota l'operació, o part de l'operació, perquè el San Fernando, que havia de donar la baixa federativa al jugador d'origen suís, doncs ara s'ha fet marxa enrere i diu que no surt. Per tant, només et diré que no des de la font oficial de la pròpia direcció esportiva del club, sinó des de fons del club, i ho faig així una mica més genèric, ens asseguren que ja s'ha posat el radar en marxa per buscar alguna alternativa a Adri, donant per fet que serà, no impossible, però poc menys que impossible, que finalment Rubén del Campo acabi vestit la samarreta del Sabadell el que resta de temporada, recordem-ho, i una temporada més, que era l'acord amb el qual havia arribat amb el jugador, com diem, del San Fernando.
De fet, ahir al vespre citàvem els companys del Deporte de la Isla, un mitjà que segueix l'actualitat de San Fernando i que posava en boca del director esportiu del conjunt gadità, de David Vizcaíno, en el 80% dels casos, deia en aquest cas, en aquest diari andalús, David Vizcaíno, Rubén del Campo seguirà sent jugador azulino. Per tant, jo crec que és una xifra prou elevada com per fer l'exercici de rastrejar una altra vegada el mercat en busca d'un davanter, com deia, Sergi.
Sí, 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 és aquesta la informació que també rebíem ara fa una estona i que ja saltava ahir, com dius, a la tarda vespre, i ara mateix, doncs, sensacions negatives, anem a dir-ho així, a l'entorn del Centre d'Esport Sabadell al voltant d'aquesta operació. Per tant, insistim, tornant a posar el radar en marxa, doncs res, a una setmana vista ja mal comptada que es tanqui aquest mercat d'hivern. Recordem que quedarà tancat dimarts de la setmana que ve, per tant, és el termini, el temps que li queda a la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell si és que realment vol trobar i troba algun jugador que pugui, en aquest cas, venir a cobrir les expectatives i les necessitats que pugui tenir el conjunt que entren a Miquillador.
Per acabar d'aclarir-ho, per cert, Sergi, es parlava també en aquesta mateixa informació de quatre equips de la categoria que anaven darrere de Rubén del Campo, com comentes, no tindria res a veure en un primer moment, i tot rau de raons que van molt més enllà del centre d'Esport Sabadell i fins i tot del jugador. És a dir, parlàvem ahir amb companys de la premsa andalusa que ens deien que Marcelo, el brasiler, atacant, havia de marxar a l'Eldense, finalment no passa la revisió, segons ens comentaven des d'allà, torna cap a terres gaditanes, però avui mateix se sotmetia a proves per examinar aquest genoll i conèixer si realment estava lesionat o no i de quin grau, i a partir d'aquí, tot i l'arribada de Dani Aquino, estan pendents d'una altra incorporació. Ha sonat en força, per exemple, el nom de Sepovic, ex primera divisió, per reforçar aquest San Fernando, però que en aquest impàs l'equip andalús no volia desprendre's de Rubén del Campo. Per tant, d'aquí que aquesta operació, insistim, que estava gairebé ja feta amb llacet, doncs s'hagi complicat, i de quina manera. Això pel que fa a Rubén del Campo crec que està ja del tot explicat. Alguna cosa més que ens deixem, o directament anem en hora o no amb la roda de premsa d'Altimira?
Anem en hora, de fet, ens està esperant aquí a la porta el protagonista, per tant, ja som dins de la sala de premsa Miguel Quereda, amb Sergi Altimira, ja canviat, dutxat i preparat per respondre en aquest cas aquesta roda de premsa.
Fa caloreta, aquí.
Sí, hem tancat.
Aquest gest el tinc molt controlat del postpartit.
Insuportable.
Bàsicament l'aire dona directament on ens situem els de Ràdio Sabadell, i si no és impossible estar en aquesta sala de premsa. Comença la roda de premsa d'Altimira.
Sergi, et volia preguntar, més que abans de parlar del partit, abans de parlar de com et trobes després del que va suposar perdre's el partit de Palma, etc. Per l'actualitat més rabiosa, avui hem conegut la lesió de dos companys més contratemps, i la teva opinió, ja sé que no és la vostra feina, però això creus que necessitaria o requeriria que s'accelerés una miqueta el mercat de fitxatges en la setmaneta que queda o no?
Bueno, això és depenent també del temps de baixa que hagin d'estar els companys. Jo crec que si es recuperen bé i ràpid, i depenent del grau de la lesió que tinguin, jo crec que no requerirà recanvis, i per tant els podem comptar amb nosaltres. Òbviament són baixes sensibles, però confiem en que es recuperin el més aviat possible.
Sí, Jerry, aquests dos últims partits, 2023, va jugar contra el Bilbao Athletic, baixa amb el Balear, aquest dia surt la segona part.
Parlant de la seva absència a Palma i dels seus minuts a l'últim partit.
D'estil, podríem dir, o de manera de jugar més per
a... També s'havies acompanyat d'aquest canvi d'estil del equip.
Sí, jo ja estic bé, em trobo molt bé. I bueno, al final Miqui va arribar aquí amb les idees clares que ens havíem de fer més sòlids en defensa i crear aquest empaque defensiu, llavors ser més pràctics, intentar doncs no arriscar massa la zona de darrere i ser més pràctics per després doncs, aconseguir resultats, aconseguir punts, que és el que necessitàvem.
On s'arriba? Si és una final.
Sí, l'hem anomenat que és una final per nosaltres, perquè només ens valen els 3 punts. Creiem que és un escenari molt complicat per la situació de la gespa, del rival, de la llum, però és una autèntica guerra, però nosaltres estem preparant, com tu has dit, el partit amb una final, evidentment, i amb ganes de que arribi el diumenge i poder celebrar la victòria.
Sí, és evident que amb el canvi, amb l'arribada del Miqui al capdavant de l'equip, com deies, s'ha fet més sòlid el conjunt, us heu acoplat més en defensa, menys riscos. Ara potser per buscar-li el però és que l'equip no sé si està tenint, o de fet si estic veient que està tenint menys presència en atac i s'està creant menys. No sé si això s'atabala molt de cara a aquest futur immediat.
Bueno, de fet, després del partit del Coyano el dilluns, al postpartit ho vam parlar entre staff i jugadors que ens va faltar, que ens va faltar per trobar en el partit contra el Coyano, i vam coincidir que això, que ens hem focalitzat molt en defensa, però no ens hem d'oblidar del que realment som bons, i que és amb la pilota als peus, no? Llavors ara no ens hem d'agobiar, sabem que ara al camp del Calahorra doncs haurem d'aprofitar les que tinguem, perquè aquests al final aquests camps és on s'ha de suar molt i les hem de fotre dins.
Després, a mi, la situació del rival, algú que mira la classificació pot dir que hi ha un equip...
Algú pot pensar que el Calahorra ja està descendit.
Però ara juga en contra una mica...
Si això juga en contra, és fins i tot un punt trampa.
Va comprovar el Barcelona Atlètic, va patir molt.
Recordant el patiment
sí,
de Barcelona Atlètic.
Sí, però al final... Ells aniran a per totes, sobretot ja ens ha dit el míster els primers minuts, ens apretaran molt, que aniran molt a l'atac i haurem d'aprofitar, com he dit abans, les oportunitats que tinguem perquè sabem que és un camp molt complicat i la situació que tenen ells, si ens adelantem, doncs posant nerviosos i allà és on els haurem de matar.
Com està ell? I aquests dies...
Tenia ganes de tornar amb l'equip, volia viatjar a Palma, però al final les molèsties al genoll doncs no m'ho van impedir, però ara estic molt bé, el dimecres passat ja estava bé i content de tornar a estar al 100%.
Tornant una miqueta a les característiques del camp, del Calahorra, del propi rival que us trobareu, et preguntava el Pere, no sé si això, si una miqueta que pot ser un partit trampa fins i tot pel que es pugui suposar, jugar amb el factor psicològic dius que pot ser important, sobretot amb la seva mentalitat. De tota manera, aquests equips que no tenen, entre cometes, ja massa a perdre, no sé si això els afecta tant com els que realment encara si estan jugant alguna cosa de veritat.
Sí, i també influeix molt en l'atac també, que van molts jugadors sense importar-los que potser que fem un contraatac, per exemple, o sí, ja et dic, nosaltres estarem preparats per qualsevol escenari i intentar guanyar, òbviament.
Sí, a part del Calahorra tenim dos partits seguits fora de casa.
Dos partits seguits fora de casa, ara.
Poden marcar una mica la tendència definitiva del Sabadell.
No? Sí, són dos camps complicats, però ja et dic, primer ens hem de focalitzar en el Calahorra, anar partit a partit i ja et dic, encara aquest partit com una final per nosaltres i després ja pensarem en el següent.
Una mica el que ha comentat el Sergi abans, és evident la millora defensiva de l'equip, es portaria de 0. Heu treballat en aquest sentit, en el sentit contrari, no? De l'atac, no? Per fer gol, per fer perill aquesta setmana, heu treballat
Sí,
s'ha treballat alguna cosa d'atac.
Això ho treballarem demà, avui ens hem focalitzat en la defensa i demà ho treballarem, però òbviament sí, com he dit abans, no ens hem d'oblidar del que realment som bons, sí que és cert que havíem de polir aquests detalls defensius que ens mancaven abans, però ara, òbviament, mantenir això, però sense oblidar-nos de com atacar.
Jo, per mi, a l'última, he començat preguntant una miqueta pel mercat de fitxatges i ho remato amb el mercat de fitxatges concentrant-me en... Bé, com a mínim, una de les posicions que sembla que s'està buscant és, o s'està buscant en el mercat a veure què hi ha, és aquesta zona al mig del camp, zona de creació, que podria afectar directament. Allò de la competència sempre és bona, és necessària, requereix l'equip que reforci aquesta zona...
Bueno, qualsevol que vingui és benvingut. Ara tenim quatre jugadors, més el Jonet, que malauradament està lesionat, que podrien jugar perfectament i si ha de venir algú a la nostra posició, doncs benvingut serà i la competència sana.
Res. Pregunta al soci.
El soci pregunta, quin dels teus companys creus que és el més ràpid?
Hòstia, el més ràpid. Jo diria que algú... Bueno, Guillem Molina.
I després del company pregunten per què has deixat de jugar a ping-pong els últims dies.
Hòstia. Perquè com tenia això el genoll m'he focalitzat en el gimnàs, però hauríem de tornar perquè quan vam deixar de jugar ja no guanyàvem molts punts i ara que tornàvem a jugar sembla que tornem a guanyar.
Doncs vinga. Recordo que a l'última roda de premsa de Sergi Altimira ja se li va preguntar pel tema del tenis taula i avui se li ha tornat a preguntar pel tema del tenis taula.
Ell era la víbora o no?
Que... Digues.
Ell era la víbora o no?
La víbora, sí, ara riu, perquè anem darrere d'ell pujant per l'escala. Sí, va ser la pregunta d'aquell cop de la víbora, aquell cop d'efecte ràpid, d'allà els companys que tenia, i avui li han preguntat per què ha desaparegut d'aquestes competicions internes que fan els futbolistes en acabar moltes vegades les sessions preparatòries, que són, jo diria, a cara de gos, O sigui, no, aquí no es regala res. Si els veiéssiu jugar una estoneta, sembla que s'hi han jugat alguna cosa més que l'honor.
Doncs aquestes partides de tenis taula havien deixat a mitges el tema del mercat, havien parlat molt en profunditat del tema Rubén del Campo, i just abans d'aquesta roda de premsa, anant de cara a barraca de Sergi Altimira, que també és d'agrair, ens havíem descuidat algun tema que estigui així prou calent o està tot tranquil?
No, bàsicament, i si no ha canviat molt el panorama, les gestions estaven, insistim, molt avançades per tancar l'operació del davanter centre, que ara sembla que s'ha pogut anar a Norris i que ens portarà alguna cosa més de, o una mica més de temps. L'altre punt calent és el de la porteria. I ja sé que aquí hi ha molt debat, el dilluns ho vèiem en el tribuna preferent entre els aficionats i socis del Sabadell, que molts no acabaven d'entendre, que amb la presència del Sergi Puig, del Víctor Vidal, fins i tot del Carles Segura, el club estigués mirant aquest mercat, però, insistim, si no hi ha hagut cap contraordre també a les últimes hores, era una altra de les operacions que semblava estar fins i tot més avançada que la del famós central, que no ha deixat de ser la prioritat principal de l'equip o del mercat, però que per contra no acaba de fructificar, o com a mínim no acaba de segellar el Sabadell allò que està cercant en el mercat.
Doncs qüestió de negociacions, que a vegades no va tan ràpid com tu vols, una posició en concret i en canvi en una altra sí que s'escalfa prou l'operació com per poder rematar-la. Si no em dius el contrari, passem pàgina ja al tema del mercat, anem amb les lesions, amb la infermeria, perquè déu-n'hi-do la llista de baixa, Sergi, si ja portem un parell de setmanes dient que la llista era de 18, que en l'últim partit Miqui Lladó només va fer 3 canvis, etcètera, etcètera, recordem que torna Morgado, el capità, després de complir un partit de sanció, però que per contra es perd pel mateix motiu la visita a la planilla Àlex Sala, i a partir d'aquí lesionat Alberto i lesionat Adán, que fins la setmana que ve com a mínim no es reincorporen al grup. Se sumen a la llista Sergi García amb la lesió muscular al semimembranós dret, esquins de turmell d'Isma Atuman, que ja tenien bastant coll avall, que no podria anar a Calahorra, i Joanet, també amb problemes al turmell, que encara no ha tornat a entrenar amb la resta del grup, i anem camí de la tercera setmana així. És que al final, Sergi, estem en quadre, eh?
Sí, sí, és un panorama complicat el que té Miqui Lladó. Bé, sent molt pràctics, algú dirà, doncs ho té molt fàcil, perquè com té tan poc on triar, tampoc s'ha de trencar massa el cap a l'hora de, com deies tu, de fer un 11 titular i fins i tot d'acabar de completar la convocatòria, però és evident que tampoc tenir tots els elements a la teva disposició al final no deixa de ser un contratemps al qual t'has d'adaptar. Per corregir simplement, Adri, avui Joanet, Atuman i Sergi García han fet gimnàs, no han baixat a Sant Oleguer, han estat aquí fent treball de gimnàs a les instal·lacions de la Nova Creu Alta. Per contra, ens asseguren que Adán Gurdiel i Alberto han fet ja part de l'entrenament, poca, però part de l'entrenament, amb els seus companys, i que per tant estaríem en aquesta recta final. Arriscar a pensar que algú d'ells pugui pujar-se a l'autocar camí de Calahorra, jo ho veig molt just. Mira, ara veiem que marxa Isma Tomant encara amb aquest punt de coixera, d'anar coix, de manera molt evident. Però com diem, jo m'atreviria a dir que és molt arriscat pensar que Adán Gurdiel o Alberto puguin pujar-se, insisteixo, a l'autocar per viatjar fins a terres de La Rioja, fins a Calahorra, però que sí que estan en aquest tram final de la recuperació, fins i tot per ser optimistes, pensant en un hipotètic desplaçament la setmana que ve a Morevieta.
Doncs per rematar-ho, que de seguida vaig amb un altre canari, ex-arlequinat i ex-del Calahorra també, però si tenint en compte tot això, avui m'he dedicat a fer un possible 11 i és que gairebé són faves comptades. Amb el dubte de sempre de Víctor o Sergi a la porteria, suposo que serà Sergi Puig, si veiem...
No en tinguis cap dubte.
Sergi Puig. Tres centrals que ja els deixava caure també el mateix Miqui Lladó, amb Guillem Molina a la dreta, és l'únic dretà que hi ha disponible, amb Pau Resta a l'eix de la defensa, amb Morgado que reapareix a la dreta. Home, no ha jugat pràcticament res Vargas amb l'arribada de Miqui Lladó com a primer entrenador, seria Stals, m'imagino. A l'esquerra és el principal dubte per mi, si Carrión o Ricard Pujol. Al mig del camp també el va resoldre el mateix Miqui Lladó, Altimira Armando en absència de Sala. I a partir d'aquí, tirar Víctor a una banda, Moja a l'altra, Dieste al davant, o com a molt la carta de Gualda, però és que no tens més.
Sí, i fins i tot jo, fent broma o no broma, introduïa la possibilitat de jugar amb tres centrals esquerrans. Ja sé que això és gairebé antinatural, però la possibilitat que juguis amb els tres centrals, un d'ells, evidentment, a cama canviada, per el fet de donar-li un altre cop al carril a Guillem Molina, en les característiques del camp que et trobaràs dissabte, diumenge, Adri. Per allò de pensar que el camp de la Planilla, tal com vam veure la gespa una setmana més en el partit contra el Barça Atlètic d'aquesta passada jornada, no sé si dona per moltes floritures. I això també crec que és un element extra a introduir a l'equació de cara a l'hora de confeccionar un possible 11. Estan d'acord amb tu, com estem dient, que amb les peces que tens tampoc tens tant on triar.
Per ser justos, quedaria només Pinyol, que està disponible, però que tampoc ha gaudit de massa minuts últimament per acabar de completar aquestes possibilitats que té Miqui Lladó. Ens deixem alguna cosa o no?
No, molta tranquil·litat, i que demà, si no passa res, finalment, de fet hem presenciat com se li explicava una miqueta el timing de tota l'acte, coneixerem oficialment, encara que soni a broma, Ricard Pujol. Ja l'hem vist jugar dos partits i demà es farà la presentació oficial del jugador de Castellví de Rosanes, ja oficialment com a futbolista del Centre d'Esports Sabadell. A hores d'ara, l'única incorporació que ha tancat el Sabadell en aquest mercat d'hivern que encara està en marxa.
Doncs l'escoltarem aquí en directe a l'Hotel Suís. Demà veurem si hi ha també, o tornem a anar tard, amb el tema de la designació arbitral també d'aquest Calahorra Sabadell de diumenge 5 de la tarda a l'estadi de la Planilla. Mira, clavats, 2:15. Sergi Garcés, et deixo tornar des de la Nova Creu Alta. Una abraçada.
Fins ara.
Portes giratòries.
Només una vegada s'havien vist les cares Sabadell i Calahorra abans d'aquesta temporada, i d'això ja han passat més de 20 anys. Temporada 2001-2002, allà victòria amb gol de Vilaseca, per cert, 0-1, aquí a casa empat sense gols. Tot i això, en els darrers anys, un bon grapat de futbolistes han passat per les dues cases. A la primera volta vam saludar Chomin Barcina. També han estat allà Javi Barrio, Brahima Fati, tot i que aquí a Sabadell va ser anecdòtica la seva presència, Fernando Carralero, l'ara porter del Santa Coloma andorrà, Adrià Collet, i també l'actual punta dels de La Rioja, Toni Gavarre. Avui, però, marxem fins a Guijuelo.
El tinerfeny Roberto Gutiérrez va sorgir de l'equip de la seva terra, assolint un ascens a segona A i disputant una cinquantena de partits al futbol professional amb el mateix Tenerife abans de començar el seu periple fora de casa. El canari va gaudir de 20 enfrontaments més a segona A amb el Mirandés la temporada 16-17, l'última abans d'aterrar a la Nova Creu Alta. Com a arlequinat, Roberto va jugar dues campanyes, la primera lluitant pel Zamora de la Lliga, la segona, sense tant encert, intentant evitar un descens salvat in extremis a Olot. En els dos anys, el tinerfeny va jugar tots els partits de Lliga, excepte un. Més tard, es va quedar sense equip durant mig any, fins que el rival dels arlequinats aquesta setmana, el Calahorra, el va signar ara fa 3 anys, al gener del 2020. A la Planilla s'hi estaria una campanya i mitja, disputant un total de 33 partits. Els últims destins de la carrera de Roberto Gutiérrez són de segona ref, el San Fernando de Maspalomas, el Toledo i ara el Guijuelo, amb el qual ha disputat els dos partits de Copa contra el Deportivo i el Villarreal.
37 partits de Lliga, dels 38 totals, tant la primera com la segona temporada aquí a Sabadell. Roberto Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal?
Aquí haciendo la previa de un partido, no tan previa como la tuya, porque a las 5 tienes partido, Guijuelo Arenteiro de segunda ref, así que te agradecemos especialmente que nos atiendas hoy. ¿Cómo va la vida por allí, por Guijuelo?
Pues la verdad que bien, personalmente pues contento, la verdad que hace mucho frío aquí, pero deportivamente estamos cuajando una primera buena temporada, primera vuelta, y bueno, ahora pues tarde, como tú has dicho, tenemos el partido contra el Arenteiro, que nos quedan 25-30 minutos por disputar, porque se suspendió por un golpe de un compañero y porque la lluvia no dejó continuar el juego.
Paul Bueso fue el que se hizo daño ese día y el tiempo, como dices, tampoco ayudaba. En este espacio recordamos sobre todo vuestro paso por ambos clubes. ¿Tu etapa aquí en Sabadell, tú cómo la recuerdas?
pues el primer año pues muy bonito, en el sentido de que al no tener un gran equipo, en el sentido de muy buenos jugadores, que sí los teníamos, pero no en casi todos los puestos, pues conseguimos mantener la categoría bien y serlo, creo que fuimos el equipo menos goleado, o si yo recuerdo, el portero menos goleado. Y personalmente pues recuerdo que fui un portero muy regular, y en cambio la segunda temporada pues todo lo contrario, me recuerdo como un portero irregular, cometiendo errores y bueno, salvando la categoría en la última jornada.
¿Y eso uno cómo lo lleva? Porque al final la plantilla tampoco es que cambiara excesivamente. El año en general ya no es una cuestión de Roberto, es que el equipo se salva sobre la bocina en Olot, con aquella reacción, con el segundo cambio de entrenador, el tercer técnico con la llegada de Antonio Hidalgo, pero incluso a nivel personal, ¿tú te has llegado a explicar el porqué del rendimiento del primer y del segundo año, esas dudas que surgieron? Insisto, a nivel personal, pero también a nivel grupal.
A nivel personal, al final es psicológico, el problema es psicológico, y si no solventas esas dudas que tienes, pues te pueden consumir durante toda la temporada en plan negativo. Y grupalmente yo pienso lo mismo, hasta que no llego a Antonio Hidalgo con una idea, con una positividad distinta a los otros, pues no resurgimos, por así decirlo. Y bueno, al final pues el trabajo de él se vio reflejado en la siguiente temporada, que con su idea de juego y su forma de expresar psicológicamente al grupo lo que expresaba, pues al final acabaron ascendiendo a segunda división.
Y visto en perspectiva, esos dos años aquí de Arlequinado, ¿qué te han aportado?
Pues al final ser más maduro, darme cuenta en las situaciones, en este caso cuando uno está muy alegre o está muy triste, mantener el equilibrio, mantener la calma, seguir trabajando, confiar en ti, en uno mismo y seguir hacia adelante.
Te quedaste luego medio año sin equipo, si no recuerdo mal, y quien te dio la oportunidad fue precisamente el rival esta semana del Sabadell, el Calahorra, en tierras riojanas. Estuviste año y medio. ¿Qué tal fueron esos dos temporadas, año y medio?
Pues la primera, la vuelta, cuando firmó en invierno, pues había un equipo, pues lo mismo que me pasó en Sabadell, un equipo pues muy negativo, ya llevaba varios partidos en derrota, muy irregular, y bueno, fue duro, pero en verdad yo hice lo que pude, en el sentido de que intentaba transmitir a mis compañeros toda la seguridad que podía transmitirle como portero, y bueno, desgraciadamente vino una pandemia y hubo un parón y al año siguiente, a la temporada siguiente, pues fue todo lo contrario. Hicieron un equipo prácticamente nuevo, menos el capitán, que ahora está en la U de Logroñés, que es Cristian Fernández, yo y algún que otro, y al final acabamos ascendiendo a Primera Regi y casi a Segunda División.
Para los que no hemos estado aún en la planilla, bueno, llevamos semanas hablando de lo mal que está el césped de la Nova Creu Alta, o sea que no estamos para dar lecciones a nadie, pero sí que hablando de la planilla, siempre decimos un campo humilde, un campo que no suele tener el césped en las mejores condiciones. ¿Tú cómo recuerdas el terreno de juego? O dicho de otra manera, ¿qué se va a encontrar el sábado y el domingo allí?
Pues bueno, depende cómo lo mire. Claro, el sábado él ha estado en segunda división aproximadamente hace un año, y ellos el Calahorra pues siempre ha estado luchando en segunda división por mantener la categoría, y bueno, como tú has dicho, un campo muy humilde, que no recuerdo que estuviera tan mal. O sea, yo practicar el fútbol se podía, lo único inconveniente que yo le veo es el viento. Si te puede hacer un día de viento, pues sí es verdad que ya no puedes practicar el fútbol que realmente vayas a practicar, porque es casi imposible.
Yo sé de uno que se va a llevar manta y todo, porque si ya llevamos con miedo del tema de las temperaturas y encima me dices que sopla el viento, ya lo completamos. Tardes de frío, ¿eh? Allí en Calahorra viendo fútbol.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final uno se adapta a todo y bueno, al final pues tira para adelante.
Y la última, Roberto, que te dejo descansar enseguida. ¿Sigues desde la distancia los dos equipos o no? ¿Y qué esperas del partido de este Calahorra-Sabadell?
Hombre, sí lo sigo, porque al final pues pues son un club que te han dado la oportunidad de pertenecer a ellos durante un tiempo y bueno, lo que espero del partido es que gane el mejor, que gane el fútbol y que los aficionados pues del Calahorra y del Sabadell disfruten de sus equipos.
Pues Roberto Gutiérrez, exportero del Sabadell, también del Calahorra, un canario en Guijuelo lo tiene que estar pasando mal seguro por el tema de las temperaturas, pero nada, que haya suerte esta tarde con nada, el ratito que queda contra el Arenteiro y también lo que queda de temporada. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Doncs amb Roberto Gutiérrez, que arribem a 2:15 de dues, fem una aturada en el camí. Avui hi ha waterpolo de primer nivell aquí a Sabadell. Per tant, fem una aturada per la publicitat. El Toni González ens ven quatre coses i a la tornada el Pau Vituri ens fa la prèvia d'aquest Astralpool Natació Sabadell Marsella, partit de Champions que a més enfronta els dos últims classificats de la Lligueta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, la tornada de la publicitat, com us prometíem. Aquest vespre torna la Champions masculina de waterpolo i de seguida, en els següents minuts, el Pau Vituri ens acosta tots els detalls d'aquesta nova oportunitat per l'Astralpool d'estrenar el comptador de victòries. Com estàs, Pau?
Hola, Adri.
Amb l'equip de Quim Colet, recordem el cué ara mateix del grup B amb un empat fins ara, un únic punt fins al moment. Contra l'Espanda Oberlin va ser aquesta igualada. Rep el Finet Work Aquatics, un equip que està, no sé si dir per sorpresa, però està baix ara mateix en aquest grup com és el Marsella.
Sí, ara mateix és un rival directe perquè és l'equip que es troba just per sobre dels de Quim Colet amb 4 punts en 5 jornades, per tant, 3 més que l'Astralpool. Hem parlat a la prèvia amb Sergi Cabanes, un dels waterpolistes més destacats de l'equip, que ens ha assegurat precisament això, no? Que la situació dels francesos a la taula no es correspon massa amb la qualitat de la plantilla que tenen.
No s'entenen gaire bé els seus resultats, o sigui, té un autèntic equipàs. Jugadors de molt alta qualitat i, bueno, hem vist partits seus i la veritat és que no s'entén gaire, però, bueno, també això juga una mica al nostre favor. Si ells no estan fins, es trobaran aquí a Sabadell amb un autèntic fortí.
Per parlar d'aquesta, doncs, qualitat, d'aquesta profunditat de banqueta, de plantilla que té el Marsella, per fer-nos una idea, Adri, tenen, per exemple, Michael Bodegas, que havia estat els últims temps al Barceloneta, més campió del món amb Itàlia, molts waterpolistes de l'est, i com a figura més destacada en aquest sentit, tot i que ja té 35 anys, el serbi Andrija Perlajnovic.
Home.
Ens hem d'aturar una estona amb aquest nom. I posarem a la gent en antecedents perquè és un dels aspectes més picants del duel d'avui. Com diem, Perlajnovic té 5 Champions. Ho ha guanyat tot a nivell de seleccions. Va ser el màxim golejador a Londres 2012, a Jocs Olímpics. Ha estat MVP d'un Mundial, d'un Europeu. Per tant, estem parlant d'un dels millors waterpolistes de sempre. Fa qüestió de 5 anys, aproximadament, quan va venir a jugar amb el Zolnok hongarès a Can Llong en aquella darrera participació del club a la fase de grups de la Champions, precisament a tu, Adri,
sí,
et va deixar aquestes paraules després de guanyar 5-16.
It's a young team that I don't think that they are good enough for Champions League. It's it would be better if they got some few more experienced players. Foreigners. For this level, you need also be something more than just young. experience and quality, of course.
Li preguntava per si algú va una mica curt d'anglès, si què tal veia el Sabadell, un equip jove que estava en creixement, i si s'havia notat aquesta diferència d'experiència. I bàsicament responia diferència d'experiència i de qualitat, que el Sabadell...
No té
prou talent per estar en aquesta fase de grups de la Champions, és el que va dir.
Vindria a ser això. Doncs allò va quedar en el seu moment com unes declaracions punyents de Perlainovic.
Va coure una mica, sí. Perquè al final és com m'estàs dient que no tinc el nivell per estar on estic.
Que m'ho he guanyat a ple dret, passant prèvies, però bé, allò no va quedar allà. Però a la prèvia de la Champions d'aquesta temporada recordo una entrevista del Sergi Parc amb el Sergi Cabanes, que el mateix Cabanes deia doncs això, que se li havien quedat gravades aquestes paraules i que tenia ganes de demostrar-li que, escolta, que podem competir de tu a tu en aquesta Champions amb l'Astral Pool. Doncs ara arriba aquesta oportunitat per Sergi Cabanes, però tampoc ha volgut afegir massa més picant a la història.
Tret de recordar potser les seves paraules, sí que hi ha una mica de ganes de demostrar, doncs, que... Bueno, ja nosaltres no hem de demostrar res, o sigui, crec que els equips ja estan veient que el Sabadell té nivell i el Sabadell ja està competint. Que torni a venir al Perlainovic, bueno, doncs mira, que vinguin els millors jugadors a les nostres piscines sempre és un orgull. I ja et dic, no hi ha un especial interès en que vingui ell o vingui un altre dels millors jugadors.
Diplomàtic, Sergi Cabanes.
Per ser com és, sorprenentment diplomàtic, sí. Perquè és un tio que no té cap mena de temor...
Filtre.
No, però que no té cap problema en veure un bassal i tirar-s'hi de cap, i per tant, prou mesurat, la veritat.
I tota la raó, no li falta raó, perquè si una cosa ha demostrat l'Astral Pool, malgrat els resultats fins ara, és que ha competit tots els partits. La derrota més avoltada fins al moment va ser l'última a la piscina del Lluc Dubrovnik, amb tots aquells problemes que va haver-hi per arribar fins a la ciutat croata, doncs hi va ser per 4 gols de diferència. Estem parlant que aquell duel contra el Zolnok va ser un 5-16 a Can Llong. Precisament, tret d'aquest últim desplaçament a Dubrovnik, l'Astral Pool ha tingut opcions de guanyar o de treure un botí més gran en la majoria de partits, i Cabanes diu que ha estat perquè han pagat aquesta falta d'experiència a la màxima competició continental.
Jo el que no veig és ansietat, o sigui, sí que és cert que donaria valor al treball de l'equip, al treball que estem fent durant tota la temporada, però sabem que som nous en aquesta edició i, bueno, al final una mica estem pecant de joventut, per dir-ho així. Al final no sé si som dels equips o l'equip més jove de la Champions. Llavors, bueno, inexperiència, joventut, tot junt et dona per competir i encara no ser capaç de guanyar. I esperem que amb el Marsella siguem capaços de competir i en aquest últim tram de partit emportar-nos els punts que necessitem.
Doncs no ha rematat la feina fins ara a l'Astral Pool, però la veritat és que ho ha competit, i de quina manera? En gairebé totes les jornades. Em dius que hi ha un dubte, no? Fins a l'última hora?
El de Costa Berca. De fet, hi ha un baby boom a la plantilla de l'Astral Pool, perquè va ser pare fa poques setmanes i d'Olorio.
Sí, home, sí, tenim a la Carlota ja ben crescuda i de fa... Que
tres setmanes.
Sí, un mes, anava a dir, o sigui, més o menys això.
Sí, una mica més de tres setmanes, sí. D'Olorio, el porter, que va ser pare, de fet, no va anar convocat, concentrat amb la selecció espanyola per aquest motiu a Dallas per final d'any, i ha estat pare aquesta mateixa setmana el bielorrus Costa Berka. És dubte, no s'ha entrenat, no ha fet els dos últims dies d'entrenament amb l'Astral Pool, però vaja, que tot fa indicar que jugarà aquest vespre si no hi ha cap contratemps.
Em faig el semàntic a sobre, eh? Va cantar les Nadales a casa i no a Dallas?
Oh, pensava que anaves a fer alguna amb el nom de Costa Berca.
Ah, no,
me l'estaves esperant per aquí, però...
Costa saber si arribarà o no.
Correcte.
Al partit d'avui.
A veure que s'hi arriba, va.
anem a frenar, perquè si no aquí podem estar
no
una bona estona. En fi, que si ha de ser per alguna raó, que sigui per això, evidentment, boníssimes notícies, i l'enhorabona per mitja plantilla de l'Astral Pool, Natació Sabadell, amb aquestes recents paternitats. Remata-m'ho una mica amb Agenda i amb l'altre grup que ja s'ha jugat.
T'he de dir que, a més, és una plantilla molt jove, la de l'Astral Pool, o sigui, hem anat a parar amb els dos, segurament amb permís de l'argentí Ramiro Veig, els més veterans de la plantilla. El duel contra el Marsella arrenca a 8:45 del vespre, a la mateixa hora, per cert, del grup B, dos partits més, OSC Budapest, Lluc Dubrovnik i Spandau Berlin-Brescia, i a 8:45 tanca la jornada Ferencváros Novi Beograd. Ahir es van jugar els quatre partits de l'altre grup. Amb aquests marcadors hi havia derbi grec entre l'Olympiakos i el Buliakmeni, amb victòria clara de l'Olympiakos per 14-6. Sorprenent també la derrota avoltada del fins ara líder, l'Atlètic Barcelona.
Imbatut fins ahir.
Imbatut, l'Atlètic Barceloneta a la seva piscina, a Sant Sebastià contra el Prorreco per 5-11, i els altres dos partits, Dinamo Tbilisi 11, Vaspo de Hannover 14, i empat a 10 entre el Jadran i el Radnitsky.
Gràcies, Pau Vituri, fins ara.
Adeu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I avui també té cita de les grans el sabadellenc Dani Fernández al Mundial de Polònia i Suècia d'handbol amb el partit de quart de final dels hispanos. El rival dels de Jordi Rivera és Noruega, una selecció que de moment s'ha imposat en tots els partits que ha disputat en aquest campionat del món, guanyant amb comoditat els enfrontaments més assequibles i derrotant amb poc marge, però guanyant al cap i a la fi, a combinats com Alemanya, Sèrbia o els Països Baixos. Per contra, Espanya va passar com a segona de grup després de caure l'última jornada de la main round davant de França. Un partit, recordem, en què Fernández, el sabadellenc, va ser nominat com el millor jugador pels seus 7 gols, el màxim anotador. A les 6 de la tarda arrenca aquest Noruega-Espanya de quarts de final a Polònia, a Dansk, i en cas de passar els hispanos s'enfrontarien al vencedor del Dinamarca-Hongria, que juga a la mateixa hora, però a Suècia, a Estocolm. Al vespre es resol l'altra banda del quadre amb les eliminatòries França-Alemanya i també Suècia-Egipte.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Moment pel voleibol. El sènior masculí del Natació Sabadell continua signant una temporada molt remarcable a la Superliga 2 i dissabte va sumar una nova victòria a la pista d'un rival directe a mitja taula, com és el València. A més, els de Roberto Pozzato es van imposar per un ajustadíssim 14-16 en el cinquè set, amb la qual cosa van sumar 2 punts i han passat a ser 8ens. Cal recordar que la salvació està virtualment feta des de fa setmanes perquè li treuen 11 punts al penúltim. Ara es troben en aquest tren d'equips que va des del quart fins al novè i en el qual només hi ha 4 punts de diferència. Precisament aquest dissabte reben els pavellons del club al Mediterrani de Castelló, que és cinquè, amb 2 punts més que els nedadors. I una situació que contrasta amb la del femení, que encadena 4 derrotes consecutives a la Primera Nacional. L'última més ha estat dolorosa perquè l'Espanyol, que es va endur la victòria per 1-3, ha superat les de Xavi Perales a la classificació, que han passat a ser ara antepenúltimes, és a dir, delimitant la salvació, però encara amb un coixí de 7 punts amb el perill. Anna Canyibano, receptora de l'equip, admet que no és la situació ideal, tot i que confia en revertir-la.
És una realitat que és una mica incòmoda, no? Vull dir, no és una posició que nosaltres esperéssim. Però jo crec que estem molt tranquil·les perquè nosaltres estem molt centrades en el nostre joc, és el que treballem cada dia, sabem que si fem el que toca i el que ens diuen, doncs al final tindrem els resultats. Jo crec que nosaltres només mirem endavant de cara als següents partits i sense cap mena de... Si hem errat, doncs ho deixem endarrere, continuem treballant i ja pujarem a la classificació i tant de bo que podem arribar a postos bastant més alts.
Això passa d'entrada per no fallar. Aquest dissabte, en el segon partit consecutiu a les Naus, el club rep el cué del grup, un Manacor, el qual ja van guanyar la primera volta per 0-3, estrenant en el seu dia el comptador de victòries. Evidentment, un triomf contra les mallorquines ajudaria anímicament. Menú de volei d'aquest dissabte als pavellons del club, a 4:45, al partit de les noies contra el Manacor, i a continuació, just darrere, a 7:15, Tor dels nois contra el Mediterrani. I en rugby, l'equip masculí del Sabadell Rugby Club és quarta al grup nord de la primera catalana després de la derrota d'aquesta setmana, la primera d'aquesta fase, contra els espartans per 28-6. Els granollerins han guanyat els 3 partits jugats. Per contra, fins ara, les dues jornades s'havien saldat amb victòries de l'equip de Leandro Goodman abans d'aquest 28-6. Aquesta setmana descansen per allò de ser imparells a la Lliga, 7 equips, i el següent partit serà a la Roureda, això sí, el dia 11 de febrer, d'aquí a 2 setmanes, davant del Manresa, el líder ara mateix. A la segona catalana femenina, les tintoreres van batre a Mataró l'Alt Empordà per 24-17. És la cinquena victòria en 6 jornades per l'equip de Bet Graner.
Nosaltres ja sabíem que l'Empordà era un partit
complicat, tenen un molt bon nivell i han anat evolucionant molt durant la primera volta, però nosaltres també hem fet la nostra feina i sobretot durant la segona part es va notar aquesta remuntada que vam anar sumant i vam ser superiors.
En aquest partit creuaven l'Equador de la Lliga, de moment amb una bona nota, tot i tenir per sobre encara el Químicsburg B, el primer classificat, i el Cocodrils Poblenou B, el segon. En el cas de les Tintoreres també es tracta d'una fusió de diferents equips que treballen al marge i per això Graner ha destacat la bona entesa que hi ha, tot i les dificultats logístiques. Per això preveu una segona volta encara millor que la primera.
És curiós perquè ser una fusió sempre és més complicada la gestió d'equip, de logística, però penso que el Pep, que és l'altre entrenador, i jo hem trobat una bona combinació. Ha sigut una primera volta complicada perquè hem hagut d'anar encaixant l'equip perquè funcionés, però la veritat és que les noies ja venien molt treballades, són molt disciplinades i hem pogut encaixar. Jo crec que aquesta segona volta es notarà aquest canvi de més estabilitat a l'equip i més coneixements entre totes, que això també fa que s'ho puguin passar millor i puguin jugar més rugby.
Com en el cas del masculí, les noies tampoc juguen, en aquest cas perquè s'atura la Lliga, tornarà l'acció, això sí, una setmana abans, d'aquí a 10 dies, a Alella i en el primer dels dos partits directes que encara han de disputar davant del Cocodrils Poblenou B. I en bàsquet, el Sant Nicolau femení es posava ahir al dia a la primera catalana amb el duel contra el Natació Terrassa, que es va saldar amb victòria grana, 51-38. Bon partit defensiu de les de Quim Soler davant d'un conjunt lagarenc instal·lat a la zona alta del grup. El tècnic remarca la competitivitat de les seves jugadores.
Aquest equip té molta gana, ens falta, bueno, som molt joves i ens falta encara acabar de confiar una mica en nosaltres i això, però bueno, hem competit contra les segones avui, les hem guanyat de 13, l'altre dia contra el Lleida, que van terceres, vam perdre la Botxina, el BQ també vam perdre l'últim segon, o sigui, al final jo crec que estem competint molt bé tots els partits i ens falta donar aquella passa endavant per acabar de sentenciar-los.
Com escoltàvem ara, tot després que el Sant Nicolau caigués el passat dissabte en el derbi contra el Sabadell Bàsquet Vallès per 50-52 en un final realment dramàtic. El partit se'n va anar a la pròrroga i a 4 segons del final les grana guanyaven d'un punt, però un triple sobre la Botxina de Núria Prunera va donar el triomf a les de la zona sud. El tècnic Quim Gómez ho explica així.
Ens valia qualsevol, o bé provocar una falta a prop de l'aro, que teníem una opció de rebre allà, o bé teníem 4 segons, per tant, és que ens donava temps de fer qualsevol de les 3 accions. La Núria va rebre, ho va veure més o menys clar, i va aprofitar que la defensa també, doncs, va cometre una errada, que això no és culpa de ningú, però mira, i va, aquí sí que el tir, doncs, mira, va entrar, vam estar molt erràtiques en el tir durant pràcticament tot el partit, però mira, aquesta vegada, doncs, mira, ens ha servit per compensar aquest desencert.
Tancada la primera volta pels dos màxims representants de la ciutat en bàsquet femení, el Sabadell Bàsquet Vallès és el millor situat dels dos, ocupant el cinquè lloc del grup, amb un balanç de 8 victòries i 4 derrotes, ben a prop de la zona d'ascens a Copa. Tenint en compte que els 3 primers de cada grup pujaran directament, Gómez somia amb la fita.
Quan van passar unes jornades de la primera volta vam dir, escolta, tenim a tir, pues poder estar a la zona alta, l'última temporada ens hem salvat a la fase de permanència, per tant, ostres, tenim una oportunitat de poder, que no sabem si la tindrem l'any que ve o quan sigui, de poder estar lluitant per, no per salvar-nos, sinó per anar cap a dalt, per tant, anem a aprofitar-la i en això estem, sense, no tenim cap tipus de pressió per part de ningú, més que la que nosaltres ens posem a nosaltres mateixos, perquè ens entenguem.
De la seva banda, el Sant Nicolau és novè, amb un registre equilibrat, 6 triomfs, 6 desfetes. Soler confia que la segona volta el seu equip sigui capaç d'endur-se els partits ajustats.
Si penses, són 3 partits que els últims 2 minuts anàvem per davant i els acabem perdent. Si els arribem a guanyar, aniríem 3, o sigui, 9-3. Ja estaríem al costat del TNT, ja estaríem a 2 victòries de les primeres del Balaguer. Al final són petits errors que ens han passat factura, que ens han castigat molt, però bueno, de tot se n'aprèn. Jo estic molt content per com treballem els entrenos, per com disputem els partits de les meves jugadores, i al final és créixer. I sí, l'objectiu de la segona fase és millorar sempre els resultats i intentar estar el més amunt possible.
Pel que fa al masculí grana, els d'Andreu Cervera han tancat també la primera volta. Primera catalana, quarts amb 9 victòries i 4 derrotes, després de perdre 67-54 a la pista del Sant Andreu de Natzaret, a la cua del grup, i situem el bàsquet Pia, malgrat haver guanyat 65-71 a Sant Fruitós.
I com sabeu, el màxim representant del món de la cistella de Sabadell és el Club Natació Sabadell, que igualment ha arribat a l'equador de la temporada regular a Copa Catalunya, mantenint-se a la zona alta del seu grup. Una lliga absolutament esbojarrada, amb els de Jonathan Ramírez ocupant la quarta plaça, però empatat amb quatre equips més, amb 8 victòries i 5 derrotes. Per tot, Arnau Sanahuja, un dels integrants de la plantilla nedadora, recorda que ensopegar és sinònim de baixar unes quantes places.
Sí, que és veritat que estem a dalt i que, bueno, que estem contents dels resultats que tenim, però que això, que hem de seguir treballant perquè dues setmanes dolentes que tinguem, doncs estem allà un altre cop a baix i patint un altre cop per salvar la categoria. Doncs això, no sé, sempre aviam que estem molt contents de la primera volta i aviam, ara que comencem la segona, aviam si seguim al mateix nivell o aviam si millorem també el resultat.
Un Sanahuja que va ser l'artífex de l'última victòria del Natació Sabadell, anotant 24 punts en el triomf per 81-74 a casa davant del Vila Torrada. Un partit, per cert, ben estrany, marcat per l'intercanvi de dinàmiques entre els uns i els altres. Al descans, perdia el club d'11. Al final del tercer quart, els nedadors eren els que guanyaven d'11. El Vila Torrada va tornar a posar-se per davant en el tram final, però afortunadament el club va capgirar de nou el marcador fins la victòria final. Aquest dissabte, a 6:15, el Natació Sabadell enceta la segona volta repetint a casa el derbi nedador contra el Natació Terrassa. Ràpidament, un minut perquè arribi el Notícies Migdia. Demà tindrem el postpartit de l'Estalpul Natació Sabadell-Marsella de Champions aquest vespre a Can Llong. També la presentació en directe de Ricard Pujol com a nou fitxatge del Centre d'Esports i futbol juvenil, segona catalana, tenis taula o futbol sala, entre d'altres. I ho farem amb el Toni González, un dia més a les vies de so, igual que avui. Ara, els companys informatius, el Pere Gallifa i el Notícies Migdia, per tornar a escoltar aquest Hotel Suís o qualsevol dels programes de la casa, els podcasts els podeu trobar a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.